L'home ha nascut lliure i a tot arreu està encadenat. Jean-Jacques Rousseau. Bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'Edat del Pavo. Bona tarda, noies, com esteu? Com porteu la setmana?
Doncs molt bé, la veritat, sí.
Sí.
Avui estic molt entusiasmada. Sabeu per què? Endevineu quin dia és?
Sí, avui és 14 de febrer. Que entusiasmada que estic.
Sorprenent-me, jo també.
Però què dius? Pensava que opinaves que el dia de Sant Valentí era tota una farsa.
Home, a veure, clar... Que ho he dit jo, però jo no he dit que no sigui una farsa. Només estic content perquè he estat investigant i he vist que el 14 de febrer van passar coses molt més interessants que un tipus anomenat Valentí de Roma a la Palmés.
Però és tan bonic, Sant Valentí, amb les decoracions, els regals, les rebaixes...
A veure, no diries això? Si veiessis que el que tenen en una església de Roma és... el crani de Sant Valentí!
Ostres, jo això sí que no m'ho esperava. Però bé, segurament és una simple relíquia falsa. Ves als museus i et trobes aquestes ximpleries.
El que tu diguis. Ves tirant, sí. Però la maledicció de Sant Valentí caurà sobre tu.
Acier, pensava que tu no eres supersticiós.
En efecte. Però és que el dia de Sant Valentí del 2003 va morir l'ovella Dolly per eutanàsia. Qui sap si el seu esperit clonat t'espera darrere de la cantonada.
Esclar, esclar, tot el que tu diguis. I ara sí, passem amb les seccions.
Posa una campa si perdre l'alè. Tinc vaig a la compar per un tren. Posa de butaca, club està hot like damn.
Hot like damn.
Vas barata, fins i tot les sabates. Aquesta nit has vingut a embrutar-te, gata. Però amb cadena de plata.
Benvinguts i vingudes, oients. Avui us portem les 5 al·lèrgies més estranyes.
Doncs jo pensava que ens portaríeu alguna cosa sobre Sant Valentí.
A veure, que l'amor, segons com tu miris, és com una mena d'al·lèrgia.
Doncs no, nosaltres som més original.
Començarem amb l'al·lèrgia a fer exercici.
Jo crec que aquesta és més mental.
Possiblement sí, sobretot a classe de gimnàstica.
Però també existeix de veritat. A qui la pateix li passa quan està en moviment o fa exercici.
Provoca des de tots fins a asma i sobretot moltes ganes de seure.
Ah, vols dir que tota la nostra classe t'al·lèrgia a l'exercici, no?
Doncs possiblement. I vosaltres també teniu aquesta al·lèrgia?
Sí, doncs no. Quan corro sí.
Sembla ser que a la meva classe ha vingut un virus semblant a aquest, perquè avui no érem, o sigui, hi havia un quart de la nostra classe asseguda, lesionada, malalta, no sabem, sense fer educació física.
Uau, eh? Bueno, però més espai per fer l'escalfament.
Sí, sí, això sí.
Doncs jo, si fem un test de Cooper, em ve aquesta al·lèrgia de cop.
La següent és l'al·lèrgia a les monedes, que es deu a una reacció al metall amb què està fetes.
Em sembla que els catalans no tenim gaire aquesta al·lèrgia, eh?
O potser sí, perquè preferim els bitllets.
Doncs sí, però la gent que la pateix ha d'utilitzar guants per tocar les monedes.
Els símptomes són envermelliment, canvis de color a la pell, etc.
La probabilitat de tenir aquesta al·lèrgia és menor del 0,01%.
Creieu que teniu alguna cosa positiva? Per exemple, els parents es poden demanar a comprar el pa.
Sí que poden.
Sí, amb la tarja.
O amb el guà.
I si té aquell metall, aquella tarja?
Però no és de metall, la tarja és de plàstic.
Ja, però i si?
Et compren una targeta Revolut d'aquestes i va. Ja que està. Si els pares volen que vagis a comprar pa, vas a comprar pa.
O sigui, aniràs perquè t'ho diuen els teus pares.
Exacte.
O
sigui,
doncs a mi ja em poden enviar a comprar el pa amb la targeta de crèdit, que tornaré amb la Play 5.
Ara anem amb la tercera, l'al·lèrgia a la cervesa.
Més que la cervesa, és als seus components.
Buah, provet, pobret si és alemany, eh?
Doncs sí, els símptomes són nàusees, convulsions i també es pot posar vermell.
Creieu que si ets alemany i teniu aquesta al·lèrgia et fan fora del país?
No sé.
Home, no sé. Crec.
Deu
no
haver una guina escrita. Mira, que ho faci, eh?
Story time. Dale. Jo tinc família d'Alemanya i quan vaig anar-hi, bueno, m'ho explica el meu pare ahir, i és que els nens petits allà agafaven la cervesa i se la bevien i la deixaven un altre cop a la nevera.
Premio.
Oi. Practiquen.
Clar, ah, sí, em va dir que era sense alcohol.
Bueno, però cervesa, igual. És un esport, és
bueno,
un esport.
El que diuen que sense alcohol deu tindre algun percentatge d'alcohol. Això...
Sí, és veritat. Perquè diu 0-0, però després d'aquest 0-0 pot haver 0-0-9. Ojo, eh? Ojo.
Ja, ja.
Seria com si és valencià i ets al·lèrgic a la paella. Hauries de marxar a Galícia a menjar marisc. Poder no és tan mala idea.
La penúltima és l'al·lèrgia a l'aigua. Qui la pateix, li surten llegues entre el en entrar en contacte amb l'aigua.
Normalment els símptomes són lleus.
També és molt poc freqüent. Al món s'han detectat entre 30 i 40 casos.
Però té grans inconvenients. Per exemple, no pots netejar la cara amb aigua.
Ostres, si tinguéssiu aquesta al·lèrgia, com us dutxaríeu?
Ni idea. No, amb tovalloletes.
Sí, no.
Però les tovalloletes tenen aigua?
No. Sí, però no és
sí,
tant, no.
No tenen aigua.
Ja, però...
Exacte.
Jo no, és que no podria viure sense dutxar-me. És que...
Ja, aquí fas.
Pobre, no, no, no. Pobre Genís.
Per què?
Perquè no podries fer natació.
Oh, ostres, és veritat.
Hola. Hauries de nedar al terra. Com els peixos quan
físic,
es treuen...
Fer físic, fer físic de nedar sí, fora. Ostres, piscina de boles.
Combo perfecte. A l'al·lèrgia a l'exercici i a l'aigua. No cal dutxar-se.
L'última és l'al·lèrgia al sol.
Això ho tenen els que juguen a videojocs, no?
Sí, però en el cas del gamers és perquè estan viciats, com jo, per exemple.
Els símptomes d'aquesta al·lèrgia són grans ronxes.
I en els casos més greus, cremades a la pell.
Actualment existeixen medicaments i cremes perquè no t'afectin tant.
Des del meu punt de vista, és una de les més dures. I vosaltres què penseu? De les que m'ha explicat, quina és la pitjor?
Jo, quan era més petita, vaig tindre una mica això d'al·lèrgia al sol. I perquè tenia la pell molt blanca... I m'havien de ficar un munt de crema i... O sigui, no era molt, molt gran l'al·lèrgia, però... O sigui, m'afectava, saps?
El sol. A veure, no, és a dir... No, potser no hi ha tanta gent que neixi amb aquesta al·lèrgia, eh?
Sobretot però... els albins, també.
Exacte, és el sí, que t'anava a dir. Sí. O, per exemple, si tu tens un accident, com un membre del professorat que va tenir un accident sí, amb una olla o...
A pressió.
Sí, a pressió. I, clar, no, clar, podia, no podia prendre el sol.
Clar.
Ho entenem, és a dir, pot passar i no ha de ser una al·lèrgia necessàriament.
Però la pitjor crec que és la de l'aigua.
Sí, jo també ho penso.
Sí, sense dubte.
Doncs jo crec que la que m'agradaria tenir és la del sol, així puc ser gamer professional.
Ara ja entenc per què no heu fet una secció sobre Sant Valentí. Tant jugar a videojocs. Que no teniu xicota?
Sincerament, d'aquest tema no vull parlar. Però fins aquí la vostra secció. Ens veiem la setmana que ve.
Adeu.
Bona tarda a tothom. Com esteu avui?
Nosaltres estem molt nerviosos, ja que ahir va ser el Dia Mundial de la Ràdio.
Aquest guió és especial, perquè explicarem curiositats sobre la ràdio.
Vinga, nois, voleu començar ja, que sou uns pesats.
Sí, sí, però una cosa. Vosaltres feu el guió amb el ChatGPT o no?
Que no, passat!
Bueno, vale.
No sé si
era un petit
un aspecte,
dubte.
Exacte. És molt lògic plantejar-s'ho, eh?
Bueno. La veritat.
Sabeu que gràcies a la ràdio no van enderrocar la Torre Eiffel?
Passats els 20 anys de la inauguració de la Torre Eiffel, l'any 1889 va estar a punt de ser enderrocada per l'Ajuntament de París, ja que el terreny era municipal i s'havia acabat la concessió donada de Gustave Eiffel.
No seria Gustave Eiffel?
Gustav Eiffel.
Va ser salvada perquè Gustav... Perquè Gustave... Va permetre instal·lar-hi... Espera.
Dale, Pablo.
Va permetre instal·lar-hi una antena a la part superior. El senyal era perfecte i l'exèrcit la va utilitzar al principi. Més tard es va engegar la ràdio a la Torre Eiffel.
Imagineu-vos París sense la Torre Eiffel.
Bueno, jo el que no em puc imaginar és el Nahuel i el Pavo sense atrevar-se.
Sí, ja.
Impossible.
Acabes de dir Pavo?
Pablo.
El Pablo,
Pablo.
Sabíeu que la UNESCO va decidir proclamar el 13 de febrer com el Dia Mundial de la Ràdio? Pel seu valor com a canal de transmissió cultural, polític i social.
Va ser l'any 2011 i el van escollir Mira, 2011, quan van néixer el Pablo...
La generació d'or.
Molt interessant, molt interessant. Que...
Los liantes d'or, mejor dicho.
Ai, ai.
I els van escollir perquè també era el dia que es va crear la ràdio a les Nacions Unides. Vosaltres escolteu la ràdio sovint? Perquè jo només l'escolto per seguir el nostre programa. Però sabeu que durant la pandèmia la ràdio va guanyar protagonisme com a recurs educatiu?
Sí, alguns països van utilitzar la ràdio per ensenyar continguts en línia.
Sort que ara la tenim i la podem utilitzar per comunicar-nos, informar-nos...
Sí, ara està a l'abast de tothom, però abans només escoles privades podien tenir ràdio.
Perquè tenien més recursos econòmics i ara la ràdio escolar és una eina didàctica que permet desenvolupar la creativitat, el llenguatge, la comunicació i la convivència. Imagineu-vos aquí el Pablo fent un tic-tac i que no pugui tornar enrere.
No, no s'entendria res.
O que el Nahuel es trobi mentre es fa el tic-tac i no
s'entendria.
Sí. Una cosa, una pregunta.
Dic-tac.
És a dir, això de que la ràdio escolar és una eina didàctica és de la Generalitat o alguna cosa així, no?
Sí.
Sí, vale, ja està. És que estava claríssim.
Oi, Pablo, no hauríem d'anar a acabar?
Ostres, és veritat. És super tard.
Escolteu, nois, què us passa amb el Sant Valentí? Que esteu
estan enamorats.
Jo sí.
A Nahuel sí.
Sí.
Oh, jo sí, per això estic...
Que bonito. Oh. Doncs fins aquí aquestes curiositats.
Espero que s'hagi agradat molt aquestes curiositats sobre la ràdio.
Així que sempre tens el racó curiós. Fins a la pròxima.
Adeu.
Benvinguts a Sense Spoilers. En aquesta secció us recomanarem diferents sèries i pel·lícules per gaudir del millor cinema i la televisió.
Avui us parlarem d'una pel·lícula que la Maya i a mi ens té el cor robat.
Exacte. Aquesta pel·lícula és...
Voy a pasármelo bien. I sí, el títol ve de la famosa cançó de Hombres G. Qui no ha cantat aquest himne alguna vegada?
La qüestió és, la coneixeu?
Sí,
esclar. Com no, la meva mare em va fer veure aquesta meravella.
I amb la Txero vam cantar una de les cançons de Hombres G a una excursió.
Ui, sí, que horror. Doncs, per als que no la coneixeu, us la recomanem 100%. Es va gravar a l'any 2022, a Valladolid, però...
Està inspirada en els anys 80, concretament en el 1989. Una època plena de música, moda i canvis socials, que la pel·lícula captura molt bé.
I no us podeu perdre la direcció de David Serrano de la Penya, que ja ens té acostumats a històries plenes d'emoció i humor.
A més, el repartiment és increïble. Hi participen actors com Raúl Arabelo, Carla Souza, Ethan Fernández i Renata Hermida Richards. Tots ells li donen vida a uns personatges que t'acaben enamorant.
Exacte. De fet, la història va sobre la vida del director, però, clar, el ritme dels Hombres G, un dels meus grups preferits, per cert.
I no us direm... No us direm més per no fer spoilers, però us assegurem que és una pel·lícula que us farà riure, emocionar i potser fins i tot cantar.
Sí, perquè la banda sonora és un viatge en el temps a temes icònics dels 80.
I si us ha agradat Voy a pasármelo bien, us recomanem algunes pel·lícules similars que també us podrien encantar.
Primer, Ocho apellidos vascos, una comèdia romàntica plena d'humor i situacions divertides, que també explora les diferències culturals a Espanya.
Aquesta sí que l'he vist.
Aquesta jo també. Sí. A més, hi ha ocho apellidos vascos,
catalanes, marroquís...
Sí. A mi la meva mare em va obligar.
El viaje de Carol, una història conmovedora, ambientada en la postguerra espanyola, que combina drama i moments d'innocència infantil.
La llamada, una pel·lícula musical i divertida que també està inspirada als anys 80 i té un toc de comèdia surrealista.
Palmeras en la nieve, perfecta si us agraden les històries amb un toc nostàlgic i emocional, ambientada en una època de canvis.
Quines altres pel·lícules similars ens recomaneu vosaltres?
Uf, ostres... Les 80.
O sigui, jo us volia fer una pregunta. Com feu aquestes llistes de pel·lícules? Perquè sempre he tingut curiositat, perquè feu la pel·lícula, explico la pel·lícula, però què feu per escollir unes pel·lícules que tenen relació?
Posen a Google sí. Pel·lícules parecides a... Prou.
Val.
És que ara mateix no recordo ninguna, tipo así ambientada en los 80.
Bueno, pues buah. Pel·lícules que recomanaríem, va.
Buah.
Què recomanaria?
No sí, sé. Que sigui dels anys 80.
E.T.
Telèfon
Ai,
casa.
Això em feia no. Por de petita. Acier,
està molt bé la pel·li.
Em vaig trauma de petita amb aquesta pel·li.
És una gran pel·lícula i el moment més tràgic és quan li agafa pneumònia a l'E.T.
No, i es torna blancot. O sigui, està al riu blancot sense extremitats Pobrissó. Que sembla allà. Em fa molta pena.
Jo he de dir dos.
A veure.
Que són del mateix director que no recordo com es diu, però el Pere sí que es recorda com es diu. La pel·lícula es diu... Jo la dic El carnicero, però no es diu El carnicero. Es diu La trampa, i segur que heu vist l'anunci que va sobre un concert, una noia que va a un concert amb el seu pare, va sortir fa poc. I tota la pel·lícula, o sigui, comença a omplir-se l'estadi, no sé què, i comencen a arribar alertes de que a dins de l'estadi hi ha un assassí, que és un assassí en sèrie, tal, no sé què, i
ostres.
No direm spoilers, que l'espoiler el fa l'anunci, però al final l'assassí, pues... Bueno, tothom pues... s'imagina qui pot.
Jo, gràcies a les meves fonts increïbles, doncs, de gran investigador i per suposat gens ChatGPT, he arribat a la conclusió de que pel·lícules molt semblants són Stranger Things i The Wedding Singer, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Ready Player One...
Perdó,
és que...
Stranger Things està guai.
Jo estic esperant la sisena temporada?
Cinquena, el novembre d'aquest any.
Vale, això estic esperant jo. Ja no sé ni per quina temporada anem, però ja estic esperant.
Bueno, d'acord, doncs això ha estat tot per avui. Esperem que us hagi agradat la nostra recomanació i que gaudiu moltíssim de la pel·lícula.
Ens veiem la setmana que ve amb més recomanacions i novetats del món del cinema i sèries. Adeu!
C'est quoi ton nom?
Cold Princess.
T'as quel âge?
Qu'est-ce que ça peut te faire?
Tu veux un cachou?
Non merci, je ne suis pas très grand.
Hola, nosaltres som la Sara i l'Helena i aquesta és la secció d'Entrevides.
Avui parlarem de gent famosa que està viva.
Jo ja tinc curiositat per saber de qui parlareu avui.
Sí, però estic una mica nerviosa. Espero que no sigui massa complicat de recordar.
Us aviso que avui descobriureu coses sobre aquest personatge que no sabíeu.
Va, no ens desviem. Tornem al tema. De qui parleu avui, noies?
Doncs avui parlarem de...
Kenneth Branagh!
No sé si ho he dit bé.
Ladies and gentlemen, please welcome the newlyweds, Mr. and Mrs. Simon Doyle!
You must meet Hercule Poirot.
My congratulations, madame.
Merci.
He's only the greatest detective alive.
I suspect you invited me for reasons other than...
Però abans, un poc de context, per aquells que no saben qui és.
Sí, per favor.
Aquesta setmana no recordarem ni el seu nom.
Prepareu-vos per cantar, nois.
Doncs va, comencem. Així acabarem abans amb el vostre patiment.
Uau, has fet una rima sense ni pensar-ho.
Sara, no t'enrotllis més i continuem.
Una altra vegada.
Sara!
Va. El seu nom complet és Kenneth Charles Branagh. És el segon de tres fills d'una família que tenia una important explotació ramadera. Es van traslladar a Reading, Anglaterra, quan ell tenia 9 anys per fugir de la violència de la zona.
El 1976, als 15 anys, després de veure a Derek Jacobi fent Hamlet, va decidir que volia ser actor.
Als 18 va ingressar a la Royal Academy of Dramatic.
El 87 va fundar la seva pròpia companyia, tot i que la producció Public Enemy, on va escriure, dirigir i protagonitzar, va rebre crítiques negatives, especialment per la seva megalomania.
Però va seguir treballant, incloent una minissèrie de la BBC, Fortunes of War, on la seva companyia d'escena era Emma Thompson. I, de fet, els dos es van enamorar durant el rodatge.
No va acabar pas bé, ja que les relacions extramaritals de Branagh van portar la seva separació al 95.
Va seguir treballant i podem destacar que...
La seva adaptació de Frankenstein al 1994, probablement la millor i més fidel adaptació de la història de Mary Shelley.
Després va dirigir la pel·lícula en el més cru del Cruiver, amb Joan Collins, una pel·lícula de baix pressupost que va passar pràcticament desapercebuda.
Més tard, va complir el seu somni de dirigir Hamlet, una adaptació de l'obra de 4 hores amb un repartiment ple d'estrelles.
Llavors, va aconseguir el paper de Gilderoy Lockhart en Harry Potter i la Cambra Secreta,
on es va casar amb Lindsay Brunock.
A la televisió, va protagonitzar la sèrie Wallander, interpretant el detectiu creat per Henning Mankell, una sèrie que va durar des del 2008 fins al 16.
El 2011 va dirigir Thor de Marvel i va ser nominat a l'Oscar per la seva actuació en My Week with Marilyn.
El 2021 va dirigir Belfast, que va guanyar el premi People's Choice Award al Festival de Cinema de Toronto.
I el 2022 va repetir el seu paper d'Hèrcules Poirot en Mort al Nil i va anunciar que faria una tercera pel·lícula de Poirot a Haunting in Venice.
Doncs ja sabeu què toca ara, presentadors.
Ai, no, quina por.
Vinga, no passa res, sempre ho feu bé.
I si fallem hem de cantar la cançó de la setmana?
Exacte, estem desitjant que canteu.
Per cert, quina és la cançó?
Doncs, no ho sé, algú té un suggeriment?
Que triïn ells, no?
Sí, clar. Sí.
És igual, no cantarem, eh? A veure, que com no ho vam fer la setmana passada ni cap setmana, no ho farem aquesta setmana tampoc.
Això ja es veurà, eh?
Comencem?
Primera pregunta, on es va traslladar Kenneth Branagh?
Va néixer a Anglaterra.
Es va traslladar a Anglaterra.
Però aquí sí que on va néixer, exacte. I no ho dieu.
Sí, per això hem preguntat on es va traslladar.
Es va traslladar a Anglaterra.
Anglaterra.
Per la violència de la zona.
Ah, exacte. Sí, perdoneu per l'error.
Pumba.
Sí, sí. Segona pregunta. Quan va néixer? Ah, i en aquesta heu de fer meu test.
Vale.
Ostres, sí, perquè no heu dit l'any.
Hem dit que sí. El 76 tenia 15 anys.
Va.
I teniu a l'acier.
Aquí, això?
Calculator.
Acier, va.
1961.
Molt bé.
Molt bé, acier.
Tercera pregunta. A quina pel·lícula de Harry Potter va sortir?
I la Cabra Secreta.
Más rápido no podía ser.
Sí, sí.
I finalment, quantes parelles ha tingut?
3.
Molt bé.
Sí.
3? 3.
Sí,
una extramaritorial, aquesta que es va casar i la que va tindre un amor amb l'altra.
O lo que mola leche la pregunta, eh?
S'ha feta perquè falléssiu, però la Joana ens ha prestat atenció.
Amb el seu poder de Sant Valentí, eh?
És veritat. Que per cert... Nois, algú té plans després d'ara, de la ràdio?
A nadar.
Jo, nois, és un secret, no li digo al Pere, però li he comprat un ramo de roses. Oh! De color groc, com la seva llarga cabellera.
Mare meva.
Bueno, i ens podríeu explicar... A veure, no més sobre la vida de Kenneth Branagh, però a mi m'agradaria saber si alguna de les seves relacions, que ha tingut tantes, alguna d'aquestes era actor o alguna cosa així?
La Emma
Thompson. I què ha fet aquesta noia?
Sabem que el nom en sona molt, però no hem investigat molt sobre ella.
Ah, llàstima. Bueno, algú sap qui és Emma Thompson?
Pues la veritat és
que... Serà Harry Potter, també.
Sí, no és la Hermione Granger?
No és la Emma Watson.
Emma Watson.
La Emma Thompson és la professora que està medio loca.
Emma Thompson. Ah, la Sybil Trelawney. No sé. Buah,
pues, ni idea.
Bueno, doncs, però...
Aquí tenim el nostre superamic ChatGPT.
No, sisplau.
Que li estem preguntant... Qui és la meravellosa Emma Thompson?
Ah, és Bellatrix Lestrange.
Ah, Helena Bonham Carter.
Helena
Bonham Carter. Ara sí que em sona.
Aquella actriu m'encanta.
Sí, a mi també, sobretot perquè es diu com jo.
Wow. Però no estàvem dient que era la Thompson.
Exacte, la Emma Thompson.
Suposo que seria un personatge.
Ah, amigo.
O persones diferents amb qui va sortir.
He d'intervenir perquè m'he posat molt nerviós. Emma Thompson és la seva dona, que es va divorciar, i se l'atribueix un afer amb Helena Bonham Carter.
Ah!
Bueno, hem d'anar
marxant. Vale.
Bueno, nois, doncs fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat.
Recordeu que cada història és una oportunitat per aprendre i créixer.
Fins aviat i que la inspiració us acompanyi per sempre.
I ara us deixem en el...
Dos quarts, notícies.
Bona tarda, són dos quarts de sis, us parla Carla Ramos. La seu d'Ànima Naturalis a Mollet, centre d'operacions de la recollida de firmes contra la tauromàquia. Amb més de 650.000 signatures recollides, la campanya ha aconseguit un suport ciutadà massiu, superant el 2% del cens electoral estatal. Aquesta iniciativa vol retornar a les comunitats autònomes i ajuntaments la capacitat de decidir sobre la regulació o prohibició d'aquests espectacles. Aida Gascón és directora d'Ànima Naturalis a Espanya.
Per seguir avançant en la prohibició de les corrides de toros i altres espectacles de maltractament animal a tot el país, havíem de tirar enrere aquesta llei que blinda la tauromàquia a nivell estatal i que, a més, també havíem de protegir la llei catalana que prohibeix les corrides de toros per garantir que mai més en tornin a fer aquí, no? Perquè, tot i que no se'ls fan, doncs sí que serien legals fer-les ara mateix. Llavors vam iniciar aquesta recollida de firmes que va començar el mes de febrer de l'any passat, del 2024, i doncs, fins aquí doncs, ha sigut un camí molt llarg, amb molt d'esforç de moltíssimes persones de tot el país i especialment de Catalunya, que és una de les comunitats capdavanteres en la recollida de firmes, juntament amb la Comunitat Valenciana.
Mollet del Vallès ha jugat un paper destacat en aquesta mobilització. La seu d'Ànima Naturalis a la ciutat ha servit de centre d'operacions per la coordinació d'accions, però sobretot per rebre totes les firmes que han estat en format paper. Per altra banda, us informem que el Casal Cultural de Mollet ha acollit aquest dijous una jornada centrada en la poesia. David Castillo, poeta i periodista guanyador de premis com el Carles Riba de poesia o el Sant Jordi de novel·la, ha parlat a la nostra ciutat sobre les seves poesies, les quals va començar a escriure quan era adolescent, tot en un recull titulat Camp Pervers, en què el poeta crea un diari poètic que va des del 2007 fins al 2023. El poeta, doncs, ha fet un repàs de la seva carrera literària marcada per la quotidianitat i allunyada de l'intel·lectual poètic. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.
T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
Quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
Esteu escoltant Ràdio Mollet. Thank you.
tornem a ser aquí amb l'edat del pavó. Com estem?
Molt bé.
Pues igual que al principi del programa.
Sí, però tres, perquè m'ha assabentat del que he de dir ara.
Bé, com que avui és un dia especial, us he portat una cosa superguai, o bueno, sí, algo així.
Aviam, Joana, ja sabem que és Sant Valentí, però què has de fer?
Crec que el que ve no fa gaire bona olor.
Bé, m'he pres la llibertat de convertir-me en la nova casamantera de l'edat del pavo.
No, això no pot estar passant.
Ui, salseo, però com m'agrada.
Bé, avui us explicaré una història. Una història que succeeix al segle XV. Aquesta és la tragicomèdia de Calixto i Melibea, més coneguda com La Celestina. Explica la història que Calixto, un noble de pares rics, s'enamora de Melibea, una dona noble. El seu amor a primera vista només el fa pensar en ella, fins que li confessa els seus sentiments.
Melibea, ets la dona amb els cabells fins com la seda, els ulls com un mar sense fons i un rostre que en mirar-te la gent es queda enlluernada. Amb això et confesso el meu amor. Sense tu em tornaré un pobre en l'amor. Ets l'única que omple els meus requisits i emocions en el món i també m'alegres la vista amb els teus exquisits atributs. Qui fos les teles que toquen el teu cos, les teves.
Melibea, que havia estat educada per ser una dona obedient als seus pares, sense pensar-ho dues vegades va rebutjar Calixto.
Calixto, para el carro, maco. Treu les teves mans de sobre meu. El teu amor i les teves passions sense fre no són per mi. Ja trobaràs la doncella ideal per als teus somnis i necessitats carnals. Brètol, que em treguis les mans de sobre.
Calixto, enfadat, va dirigir-se a la Celestina del poble, la casamantera, perquè l'ajudés amb el seu amor perdut. I després que la dona, amb els seus encants, convencés Melibea que Calixto era el seu home ideal. Els dos van caure en l'amor.
Calixto, amor meu, vine i fes-me teva.
Els enamorats van passar uns dies amb la gran fantasia. Fins que...
Ai, no pot ser. No em diguis que ara moren, sisplau.
No sé si puc fer res amb la història, Lucía, però tens tota la raó.
Mentrestant... Ui. Acaba de morir Calixto. Passem amb les seccions.
Hola, hola, caracoles. Bona tarda i feliç dia dels enamorats.
I, per cert, feliç dia mundial de la ràdio a tothom.
Ah, sí, és veritat.
Espero que aquesta setmana us hagi anat bé.
A mi, sí.
A mi també, però tinc una anècdota molt interessant per explicar-vos.
Explica, explica.
Doncs ahir vaig anar a dormir tan tranquil·la com sempre, però es veu que cap a les 3 de la matinada em vaig llevar sonàmbula i vaig estar donant voltes per casa i parlant sola.
I com ho saps, això?
Perquè m'ho ha dit la meva mare aquest matí.
I no et va aixecar en el moment que estaves sonàmbula?
Estàs boja? No has sentit això que diuen que si despertes un sonàmbula es pot morir?
De veritat et creus aquestes ximpleries?
No són ximpleries. Ho vaig llegir en algun lloc.
A veure, això és mentira. Potser et quedes atordida uns segons, però no li passarà res perquè l'aixequis.
Ostres, doncs això que dius té sentit.
És clar, a més, és més perillós que es faci mal mentre es camina sonàmbul, que no pas que el despertis.
D'acord, li comentaré a la meva mare per la pròxima vegada.
Millor, perquè imagina't que dius alguna cosa que no tens que dir.
Interessant.
Ui. Potser s'entera de... els guions de ChatGPT o les xuletes de classe.
Ui, sí, eh?
Del teu amor secret per Calixto.
Oh, també. Por favor.
Estàs bé?
Sí, és que m'hem passat un xiclet.
A mi de petita em deien que si me'n passava un xiclet se'm quedaria enganxat a l'estómac.
Sí, a mi també, però no sé si és veritat.
Presentadores, vosaltres què en penseu?
A mi m'ho deien. A mi la meva mare em deia
Joana, se't quedarà enganxat un xiclet. I jo, clar, jo me'n passava... Hi ha algun cop que m'han passat, però no crec que sigui veritat. O sigui, és una mica...
Dóna molt de corte, però no sé.
Jo el primer que he pensat és que la Milena estava tossint de veritat. Sí. I després veig el lío que posa Milena tossint i digo, ah, vale.
Doncs aquest mite és fals. És impossible que el xiclet se t'enganxi a l'estómac.
Ens expliqueu algun altre?
Doncs sí. Per exemple, això que diuen de menjar que menjar pastanagues et farà veure millor a la nit. És fals. Exacte. Les pastanagues tenen vitamina A, que és molt bona per la vista, però no et convertiràs en un gat amb missió nocturna.
Home, és una mica impossible. No?
Però si morer, no? Això que diuen que si menges molta pastanaga et poses morer, és cert. No?
Et poses morer?
Sí.
No t'hauries de ficar taronja?
Morer?
Sí, morer, sí. Amb el sol, que sí, que si menges pastanaga...
Ah. Aleshores, els bronzejats aquests del Mercadona i tot això, que és un... Pasta de pastanaga.
És pastanaga triturada.
El Nahuel menja molta pastanaga.
Sí, no, no, sí, perdó.
Hola, hola, hola.
Perdó, perdó. I seguim amb el típic mite que si et banyes després de menjar et pot agafar un tall de digestió i et pots ofegar. Això també és fals. El tall de digestió existeix, però no passa pel simple fet d'entrar a l'aigua després de menjar.
És un mite molt extès, eh?
Lo típic que et diuen, 2 hores sentat i després ja te'n vas a banyar.
Sí, sí, a mi m'ho deien.
A tothom.
Sí. Un altre mite és el modo incógnito que et fa totalment anònim.
Què va?
No, no, no.
De anònim o nada.
Si pots de sota, 5.460 usuaris disposaran les teves cookies o coses així. És que...
Només impedeix que es guardin dades al teu dispositiu. Però els proveïdors d'internet i webs encara poden registrar-te. Els camaleons canvien de color per camuflar-se. En realitat ho fan principalment per regular la temperatura o comunicar-se.
Què? Ai, no fan per camuflar-se?
Facto! No.
En sèrio?
Jo penso duro!
Tipo que si va un depredador que intenta menjar-se, pues se tapen.
Jo també m'ho pensava, això.
Sí, sí.
I per acabar... Un altre mite fals. Les piràmides d'Egipte van ser construïdes pels esclaus. Doncs les proves arqueològiques indiquen que els constructors eren treballadors ben alimentats i amb bons tractes.
El que jo no sabia és que portaven tractors a Egipte.
Clar, o sigui... No sé què no va dir-ho.
No, però és veritat que els donaven bons menjars i carns i tot això perquè estiguessin forts i poguessin construir.
Clar, perquè s'hi han de construir tot
això. I barraques, estaven molt ben cuidats. Era com un enginyer aquí al 2025, un informàtic, un de la NASA, bàsicament. Doncs ja està, tot feies constructor i deies, doncs jo soc constructor de les piràmides, soc VIP.
Bueno, doncs ens veiem la setmana vinent amb una nova entrevista. I passeu un bon dia de Sant Valentí. Presentadores, sabeu si per casualitat algun alumne li ha preguntat a un altre si li agradaria...
Ruth, deixa't de tonteries. Algú s'ha declarat?
No.
No.
Jo, nosaltres volíem cotiller.
Sí, doncs no n'hi ha. No,
has dit d'alumne-alumne, però d'alumne-professor?
Bueno, ha passat?
No.
Vale, jo. Bueno, doncs, adeu.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale, on ira gratter le ciel.
Bona tarda, presentadors, com aneu avui?
Cansats.
Estressats.
Enamorats.
Emocionats.
A veure, noies, voleu callar ja i deixar-nos parlar?
Això, calleu ja, és que porto un dia de Sant Valentí.
Sí, sí. Bueno, ok, com esteu?
Bé.
Presents.
Doncs, tio, benvinguts a l'especial Sant Valentí.
Per cert, feliç dia dels enamorats a tots. Tot i que ja ho haguessin dit en totes les no passa res.
Bé, doncs avui portem un culebrón dels bons. Típica sèrie turca que la teva àvia veu, perquè això és exactament del que haurem d'aconsellar.
De què creieu que n'era?
Isla de las Tentaciones.
Jo no puc dir res, que ja ho sé.
¿Quién era la tentación?
Uf. Asier, cuidado amb el que dius.
Cuidado. S'està concentrant.
Lío. Lío, ay lío, ay lío. Ja està.
No dius res més.
Timo com els adivins. Ja està. Jo digo això.
Una paraula pot definir.
Joana, tu què has dit?
Isla de las Tentaciones. Una tipo Isla de las Tentaciones.
Bueno, us heu apropat. Leo ja segur. Sí, sí.
Eso es seguro.
Però bueno, heu estat a prop.
A veure, de totes les trucades que vam rebre, dues ens van cridar, pues, especialment l'atenció.
La primera era d'una noia d'uns 17 anys, la Tània. Ens explicava que a la seva escola hi havia un professor nou de matemàtiques.
Aquest professor es veia més jove en comparació amb els altres mestres.
Aquest noi és molt agradable i divertit, però, sobretot, molt atractiu.
Totes les noies se sentien atreses cap al professor. O sigui, ell els cridava l'atenció, però realment no era conscient del que provocava les noies.
Però un dia la Tània va començar a fer-se pel·lícules perquè el professor li donava més atenció que a la resta dels alumnes.
Quan sortia a la pissarra li prestava molta atenció, als exàmens li deixava fer preguntes, quan ella aixecava la mà ell sempre estava pendent d'ella, o sigui que... Bueno.
Però al final va decidir que tot eren imaginacions seves i que ell era un professor i ella una alumna menor d'edat.
Que tot era part de la personalitat del mestre, bàsicament.
Pues tot va canviar la setmana passada, quan la Tania i les seves amigues pues, van idear un pla.
Cada dia li donarien unes pistes fins al divendres 14, és a dir, avui, per conquistar-lo i acabar dinant junts.
Però la veritat és que no tenim més informació, ja que la Tania no ens va tornar a trucar, però vosaltres què penseu?
O sigui, que ella i les seves amigues van fer un pla...
És que són... No sentiu les obres? Hi ha obres, mira.
Què dius, Asier?
Sí, estan construint.
Asier, ens pots respondre la pregunta?
És que és Mireia Dionisio la constructora i aleshores estan fent moltes obres.
Asier, entrat.
Vale, perdó.
Ens has demanat, eh?
Bueno, vale. O sigui, ella i les seves amigues han fet un pla per conquistar el professor.
Sí, però que ella, en plan la Tània, conquisti el professor.
L'escola de...
No totes.
Claro.
Ja, ho entes, això sí que ho entes.
Perdó, és una escola o un psiquiàtric?
bueno, dudable.
Jo he de dir que a mi, aquí a l'edat del Pavó, m'ha arribat una informació de que tenim una persona enamorada d'un mestre del col·le.
Què? What the fuck?
Què?
Ah, vale.
Que està esperant la seva tornada perquè...
Ah, vale.
Hashtag torna.
Hashtag torna, sisplau.
Vale, doncs, què faríeu vosaltres si us enamoréssim d'un professor?
Ai, no sé.
Olvidar-lo.
Donar-me de cops amb la paret.
O sea, estàs dient que podries enamorar-te d'un professor?
Jo em canviaria d'escola, crec,
Jo no podria,
No podria. És que, no és normal. A més, que és molt més gran que tu, que és tu profe, que a vegades alguns te caen
vale,
mal.
Vale, però és jove, eh? És jove.
Bueno.
No sé.
Bueno, durant el dia hem seguit rebent trucades, però una ens ha sorprès en particular.
Un noi ens va trucar i semblava desesperat.
Es diu Kevin i és professor de matemàtiques.
No!
Què casualitat
passarà? Sí, és el professor de matemàtiques, no el JL, sinó el professor que tal li agrada a la Tània, ja que no sabeu què ens ha dit.
Doncs estava molt preocupat perquè havia fet una cosa que no hauria d'haver fet. Feia molt temps que se sentia atret per un alumne...
Però, òbviament, mai s'havia permès fer res fora de lloc. Tot i això, després de tota la setmana, aguantant-se les ganes...
Sí, va accedir a dinar amb ella. I el pitjor és que li va encantar. La noia li semblava molt maca, però també la trobava... O sigui, també trobava la seva personalitat molt interessant.
Ens va demanar consells perquè, tot i que sap que ara no pot fer res, en pocs mesos la Tània farà 18 anys i s'anirà de l'escola.
Què penseu, presentadors?
Que ens convidin a la boda!
Dames d'honor!
Em sembla bé!
A veure...
Que casualitat, no?
O sigui...
Però... La màgia de les poques conselleres!
Exacte. I el
Kevin, quants anys té?
No ens ho ha dit, però nosaltres creiem que té uns...
25, 26.
Sí.
Ni tan mal.
I la noia té 17, pues...
A punt de fer 18?
Ah, ojo, eh?
Sí. Bueno, a punt de fer 18.
No està tan malament. D'aquí uns anys no es veurà, no es notarà.
Veieu futur, no?
Sí. Ah, aquesta és la pregunta. Creieu...
Es porten uns 9, 8 anys.
Bueno.
Nah. Tampoc està tan malament, però... Si encara és menor d'edat, encara no fer res.
Clar,
però... Sí, perquè...
Parla.
Que si creieu que podria arribar a tenir una relació un cop la noia doncs ja estigués fora de l'escola i tot. Creieu o no?
Sí.
Si no,
hombre, ho poden intentar.
Quan tingui 18.
Si no, pues sí, bueno. Quan si no, estigui serà fora de l'escola, sí. Mentre que està
vale.
dins, no.
Vale.
Bé, i vosaltres, com reaccionaríeu si li agradéssiu a algun professor?
Em donaria costa
la paraula.
Me algo. Jo crec que en aquest cas sí que em canviaria.
Sí.
Jo l'anunciaria.
Exacte, primer anuncio i luego me voy.
Primer em donaria cops a la paret, després t'anunciaria i ja està. I m'aniria d'escola, ja està.
Sí. Seria massa incòmode.
Molt.
Bueno, i per acabar, li donaria algun consell més global a algun dels dos?
Que s'enamorin dels de la seva edat.
Sí. Pimba.
Per evitar problemes aquests.
Métete sí. con alguien de tu tamaño.
Clar, no sé.
Jo voldria fer una pregunta. Primer de tot, té líos el professor?
Líos, com líos? En plan...
Sí, està, si té una parella o...
Home, així. Això no ens ho ha dit, però entenem que no.
Vale, i després... com són els pares de la noia?
Així, a no ver, tenim tant temps una, per parlar d'aquests
detalls. És una trucada
d'una noia desesperada. Tu creus que la noia aquesta està tan desesperada ens pot explicar tanta informació sobre la seva
no pot.
Vida?
No, el cap no li dona.
Ai. Pues que vigilessin abans que sigui major d'edat, no?
Vale.
I pues després ja que... tinc una relació, pues, sana, no?
Jo no sé, no sé què dir.
Que donin més detalls a les pavo conselleres.
Sí, eso.
Perquè jo pots dir, estàs esperada, li he d'anar a un profe, li he demanat sortir?
Bueno, doncs, nosaltres...
Puc aportar una cosa?
Espera. A veure.
L'institut fa... Allò al Pleistocè superior.
Espera, apropa't al micro.
El professor de filosofia que havia anat a l'institut, que va ser profe meu d'ètica... estava amb una alumna.
Sí, no! Sí, hombre!
Sí, i després es van casar.
No!
Quina edat? Però els deixaven.
Em sembla que ja, quan jo vaig entrar, jo que tenia 14, 15, i em sembla que la meva tenia 18 o 19. Ah, o 17 o 18.
I el mestre? El mestre?
Em sembla que tenia 20 i molts.
Bueno,
¿cómo que ha?
A veure, no està tan malament, no s'esporten d'igual.
Però que aquesta història, era... que aquesta història ha passat en un institut de Mollet.
Oh!
Factazo!
Per cert, el professor d'ètica, eh? Ojo.
D'ètica.
Vaya ètica, la sua. Vaya ètica.
Quina ètica tindrà aquest professor?
Exacto. Vaya profe.
Els liandes els posa un 10.
Bueno, doncs nosaltres us desitgem que acabeu de passar un bon dia de Sant Valentí, tant si teniu algú amb qui celebrar-ho o com si no.
Adeu!
Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas.
Lucía, ¿es pot saber què fas mirant al mòbil?
Això, què estàs mirant tan entusiasmada?
La isla
o el Braul?
Mireu, nois, que fa poc que van estar els Premis Goya aquí a Espanya i jo, com sempre, doncs vaig tard.
Doncs sí, mai te sabentes de res.
Això m'ha fet pensar les pel·lícules i tot en els mil i un projectes d'audiovisuals que durant l'ESO hem anat fent amb el Toni.
Ostres, doncs és veritat. El cinema mur, els curts, els curtmetratges de Halloween, els anuncis, les stop motion...
Va, apropeu-vos tots a la taula. Anem a parlar. Va. Quin ha estat fins ara el vostre projecte audiovisual preferit?
El de Halloween.
El de fotos, no. El de les fotos.
No, que no, el de Halloween fotos, no. O sigui, és en anglès. És superdifícil de fer. L'has de fer
totes
les gramàtiques.
Ens va quedar un curt.
L'has de fer tot a fora de casa. O sigui, és...
Jo, el vam gravar en una tarda.
És una merda.
Van quedar en una tarda 3 hores a la casa dels avis de la Joana. Van baixar les persianes de tot. Vinga. I vam gravar tot. Buah.
No.
Ja, però és que després es veu com cutre, no, saps? No, no, quedava
exacte,
superbé.
Es veu cutre.
No, ho van fer perquè van baixar les persianes, les cortines i no es veia. I aleshores van fer banda sonora pròpia. Ojo.
Sí, també. La vam escriure nosaltres.
Oh, ostres, és que xulo. Jo dic, el millor curt són les publicitats de quart.
Sí,
estic
d'acord.
No em traieu preguntes, sisplau, que bueno, em feu espòiler. Sense, hashtag sense espòiler.
Vale, però deixa'm pensar una altra... No sé, si no me recordo.
Podeu dir...
Els de segon, que encara no l'han fet, no? M'he colat.
Jo sí... Nosaltres només estem fent fotos i ja està.
El stop motion.
El stop motion.
Ah, mira, el stop motion...
El de plastilina, que mal.
I què passa quan fica sense voler la mà i
ja,
una plastilina.
Bueno, l'últim dia em va passar...
Tony.
Bueno, el que va passar és que feia una escena on atropellaven a un tio, vale? I quan estava a l'hospital, el següent dia vaig agafar el ninot equivocat i va ser una cosa de vida de...
No!
Em vaig cabarejar més perquè vaig dir...
M'acabo d'enterar de que n'hi ha un en plastelina. El Toni el que vol fer és matar.
Mira,
si ens costa amb el Playmobil, com que en plastelina?
Nosaltres a la plastelina el vam fer les quatre juntes.
Sí, és veritat.
Però dos es van ficar malaltes, van deixar a les germanes soles. Claudia i Lucía.
Upsi.
Nosaltres no vam fer plastelina.
No vam fer plastelina. Nosaltres vam fer una amb material escolar.
Cartolina verda.
Sí, horrible. I una altra amb ninots que portem de casa.
Sí, i aquest.
I després hi ha un professional que fem els dibuixos nosaltres i el fons verd, que queda molt bé.
No queda.
A veure, jo crec que stop motion gana, però quin ha estat el més difícil fins ara per vostè?
Halloween o stop motion?
Bueno, Halloween, depèn, sí.
És que stop motion està guapíssim, perquè tu poses un abdominal i un altre cop i canvies.
Halloween va estar guai i va ser difícil a la vegada.
Ja, és veritat. O sigui, fa emoció, però és difícil.
Perquè jo recordo gravar escenes i diu, no ha sortit bé, vinga, otra vez. No,
sí. El que passa és que a tercer fas un que és com lliure, que fas un curt.
No. Story time.
Guau, però molt story time, vale. Madre mía, vaya story
pues,
time.
No sé, va començar una, no, anem a fer un curt, tal. Història lliure, podeu fer el que vulgueu. Era un grup que estava força bé perquè era amb l'Enar, la Clàudia, jo i altra gent que ho feia bé. I llavors el problema va ser que vam deixar a l'Enar rient de suelta.
Però massa rienda suelta. La corda, vamos.
Va estar com 3 setmanes per escriure el guió i quan vam arribar al guió era
una fumada. Però fumada,
molt boja.
Però més que els nostres guions, eh? O sigui,
sí.
Fumada al vídeo.
Triple.
No s'entenia res.
El problema és que ho vam gravar malament perquè no sabíem ni com gravar, ni on gravar, no s'escoltava bé.
Després, el muntatge fatal, tot corrents.
Robots, horrible. Laboratori, bueno.
Sí, és una...
Mutacions, la pitjor.
Mentre que jo i l'Emma em sembla que li vam dir al Toni, oye, Toni, ens dones una idea? I crec que va ser una cosa així.
Sí.
I el Toni ens va xivar una idea i ahir vam...
De fet, crec que ho vam fer, que ens anàvem de viatge.
Sí.
Que us entraven a robar a casa.
I que al final no robaven a tu, sinó que robàvem a mi. Jo em quedava pobra i no podia anar de viatge o alguna cosa així.
O sigui, també una fumada, però molt més fàcil.
Molt més simple.
Per cert, voldria saber de què anaven els vostres curs.
De Halloween.
Perquè jo ja no me'n recordo.
El nostre estava bé. Era un tio que com que estafava per Wallapop.
És veritat.
Venia un iPhone a 5 euros.
Ah, sí, és veritat.
I després el matava.
Es va entendre el tipus de
no
sang.
No sé què No va entendre.
Ho entès, s'han recordat.
No va entendre.
S'han recordat la gent.
Era molt xulo, eh? Era molt interessant.
Jo crec que va ser molt veure.
Toma.
El nostre, jo el vaig fer amb la Clàudia, sí. Anava com, pues lo típico, que estàvem tots dormint a casa i ens mataven, ja està.
Sí, bàsicament.
El nostre sí.
Era una liada, però...
Ah, però era un somni al final.
No, però
no era
la somni. La nostra, de fet, vam fer rodatge dins de cotxes i tot.
Sí.
Ostres, que locos.
És a dir, vam fer que la Joana estava amb la seva família i algú anava matant a la seva família i al final resultava que era la Joana que venia.
Ha estat molt bé recordar tots aquests projectes i vivències, però crec que és hora de marxar.
Ah. Per tant, només em queda dir-vos que ens veiem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora.
Adeu!
Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parlo.